Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
De cargol en el cas de l'Artèxtil. Avui s'ha fet públic l'informe del secretari de l'Ajuntament que desgrana punt per punt aquesta compra de la nau de Covadonga. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El document assegura que la compra estava justificada, es va fer per un preu per sota del de mercat i complia amb totes les normatives. Així mateix apunta que en l'informe de compra no hi apareixia el preu pel qual la va adquirir el clan Jodorowsky, malgrat que admet que es podria haver conegut per altres vies. Gabriel Fernández, portaveu d'Esquerra Republicana, considera que l'informe els avala i lamenta l'actitud del PSC i la resta de forces afins al govern actual.
Tots els responsables polítics havien escoltat l'informe del secretari, però ells, molts dels responsables, irresponsablement van sortir a fer declaracions, a seguir insinuant situacions que el mateix informe ja deixa clar que no hi són. Tothom ho sabia, però són aquestes formes de la vella política que tenen alguns partits que malauradament continuen.
Des del govern municipal han declinat fer declaracions sobre aquesta qüestió.
L'Institut Ribot i Serra tindrà solucionats els problemes de ventilació aquest estiu.
La Generalitat s'ha compromès a solucionar-ho amb unes obres el mes de juliol, que també inclouran la reparació, de fet, d'un mur apuntalat. Mentrestant, es compraran taules amb sistema d'extracció per poder acabar les 22 hores pendents de la signatura d'ungles acríliques del cicle d'estètica.
En esports, l'Orihuela arriba diumenge a la nova Creu Alta després d'haver patit 3 canvis en la banqueta i quan es troba 5 punts de la salvació directa.
De fet, es tracta exactament de la mateixa situació que patia l'Hèrcules quan es va enfrontar amb els arlequinats. Tot i això, des del centre d'esports insisteixen que no hi arriba els fàcils i que han de mantenir l'alerta al màxim.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Tenim 16 graus a Sabadell, temperatures que han pujat respecte al dia d'ahir després que hagi sortit el sol. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Xavi Soler. Bona tarda.
A partir de mig matí, pel domini de l'ambient assolellat. A més, la temperatura ha remuntat una miqueta respecte a la jornada d'ahir i l'ambient ha estat una miqueta més suau, amb màximes d'entre 20-21 graus a molts punts del litoral i prelitoral i, evidentment, una miqueta més baixes ja cap a l'interior i, sobretot, cap al Pirineu, on no han passat dels 15 o 16 graus. De cara demà, la situació vindrà dominada, doncs, per un petit canvi, i és que esperem molts intervals de núvols baixos cap al litoral i prelitoral, que estones deixaran el cel cobert i, fins i tot, podrien arribar a deixar 4 gotes mal comptades, però la probabilitat hi és de que pugui arribar doncs, a ploure molt i molt feblement. Insistim, com més a l'interior, més ambient assolellat i tot plegat acompanyat d'una temperatura que en general serà una miqueta més baixa que no pas la d'avui dijous. I de cara al cap de setmana, en principi força estable, assolellat, amb temperatures que aniran pujant, si bé dissabte fins a mig matí hi haurà possibilitat d'intervals de núvols baixos de nou a punts al litoral o també d'alguns bancs de boira. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt complicada a aquesta hora a la xarxa viària més propera a Sabadell. Comencem per la C59, al seu pas per Palau-solità i Plegamans, on trobem 8 quilòmetres de retencions en sentit Caldes. A la C58, 1,5 quilòmetres de cues a Montcada per venir cap a Sabadell i a la P7, 2 quilòmetres a Barberà, en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, trànsit molt dens a aquesta hora a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits i a la ronda de dalt entre Diagonal i el túnel de la Rovira també en els dos sentits. Nou episodi sobre la polèmica compra de l'Artèxtil per part de l'Ajuntament. L'informe del secretari de l'Ajuntament desgrana cada un dels punts de l'operació i determina, entre altres coses, que era convenient i que va seguir tots els passos legals establerts. Així mateix apunta que en l'expedient de la compra no hi apareixia el preu que havien pagat els propietaris anteriors del clan Jodorowsky, investigat per suposat blanqueig de capitals.
L'informe del secretari apunta, però, que l'Ajuntament hauria pogut esbrinar aquest preu. Tot i això, segons el document, no es té constància que oferís l'art tèxtil a l'administració local durant el concurs de creditors. Aquest era precisament un dels principals dubtes que es plantejaven les diferents forces polítiques i pel qual es va posar el cas en mans de la Comissió de Transparència. En tot cas, el secretari apunta que es va fer una comparativa de preus i que l'abonat als antics propietaris era mig milió d'euros inferior als de mercat. L'informe del secretari ha saltat a la llum pública a través del grup municipal d'Esquerra Republicana, una de les formacions que formaven part del govern durant la compra de la nau de Covadonga. Des de la formació consideren que el document esvaeix tots els dubtes que hi poguessin haver entorn l'operació i reiteren la manera de fer del quadripartit. El portaveu dels Republicans, Gabriel Fernández, lamenta que la polèmica generada entorn la compra de l'art tèxtil ha sorgit del PSC.
Què pretendia el PSC? Lo que pretendirà això, muntar un circo, importar a los exalcaldes a una comissió, la qual nosaltres vam votar immediatament que sí i vam accedir immediatament a venir perquè no hi ha res a amagar. Però una vegada que està fet el mal, en lloc de seguir treballant ràpidament per trobar les solucions, ara ningú parla d'aquest tema. Ara ningú convoca els tècnics. Ara ningú diu el que ha dit el secretari.
Des de l'equip de govern han declinat fer declaracions sobre l'informe del secretari.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
El sabadellenc Jordi Cuixart ha tornat a treballar a la seva empresa de Setmanà per primer cop després de la sentència per sedició del Tribunal Suprem. Ho ha fet gràcies a l'aplicació de l'article 100.2 de la llei penitenciària, al qual va demanar poder acollir-se. Cuixart podrà estar fora de Lledoners durant 9 hores i mitja durant 5 dies a la setmana, tant per treballar com per fer voluntariat. A les nits hi haurà de tornar per dormir.
En la seva arribada a la planta de Setmanà, dedicada a la fabricació de màquines d'envasar, el president d'Òmnium ha estat rebut entre aplaudiments dels treballadors. De fet, els ha traslladat un missatge d'agraïment per la feina que han fet durant els 2 anys i 3 mesos que ha estat a la presó.
Doncs vaig dir que tornaria un dia i han tornat i que us dono les gràcies per tot, per tota la feina que heu fet. Ha sigut 2 anys i 3 mesos, sabeu que porto aquesta nit a la presó, però que sí que ha sigut molt potent. Si torno tant ben acompanyat de tots vosaltres, que us estimo moltíssim. Que sempre ho havíem dit, no? Compromís empresarial també és compromís social.
Aquest és el primer cop que el sabadellenc ha utilitzat l'article 100.2 que la Junta de Tractament de Lledoners va concedir-li el passat 6 de febrer. Ahir vam saber que la sabadellenca Carme Forcadell es podrà acollir al mateix dret. També ho podran fer els exconsellers Joaquim Forn i Dolors Bassa.
Aquest febrer fa 4 anys que Muriel Casals va morir. Sabadellenca d'adopció, la que va ser presidenta d'Òmnium Cultural, compartia un vincle molt especial amb la ciutat. Va estar vinculada a la Fundació Bosch i Cardellac i va exercir de mestra durant molts anys al campus de Sabadell, de la Universitat Autònoma. Precisament aquestes tres entitats han volgut retre avui un homenatge a Casals en aquest mateix campus. L'està seguint l'Helena Molist. Helena, com s'està desenvolupant l'acte?
Doncs molt bona tarda, Karen. La sala on s'està desenvolupant aquest acte està arrebossat de gent. De fet, s'ha hagut d'habilitar una segona sala per seguir aquest acte en directe. En aquest acte, com molt bé deies tu, s'està rememorant la vessant més acadèmica de Casals. També podríem dir la vessant que va quedar en segon pla quan es va vincular a la política. Muriel va exercir de professora durant molts i molts anys en el grau de gestió aeronàutica que s'impartia precisament aquí al campus de l'Autònoma. En aquest acte, doncs, diferents personalitats de la universitat estan detallant quin era el perfil acadèmic de Muriel Casals. Un acte on s'ha plegat també moltes autoritats. És el cas de l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, el president de la Cambra de Comerç, Joan Canadell, i el cantautor Lluís Llach, així com també amb tots els representants, o gairebé tots els representants del consistori sabadellenc. Es preveu també la intervenció aquí en aquest acte de record a Muriel Casals d'algun dels polítics independentistes que es troben ara mateix a l'estranger.
Gràcies, Helena, bona tarda.
Bona tarda.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Els veïns de Torreguita reclamen la construcció de la Ronda Nord com a infraestructura imprescindible per descongestionar el barri de trànsit pesat. El president de l'Associació de Veïns, Antonio Recio, ha reivindicat la via durant l'especial del Cafè de la Ràdio des de l'Escola de Torreguita, coincidint amb el Dia Mundial de la Ràdio.
Tenim una situació entre un nus de comunicació entre Gran Via, Es Macià, carretera Castellar, i a conseqüència d'això també patim les seves conseqüències. Per nosaltres és una reivindicació permanent que en acabar del traçat de la ronda no sigui per on sigui descongestionarà el Caldemoix, i això ens permetrà també després el següent pas, que és remodelar i reurbanitzar el Caldemoix, ja que el Caldemoix és una avinguda molt gran i molt ampla, però dedicada pels cotxes i pels camions de gran tonatge.
Però el barri també necessita altres intervencions.
Com, per exemple, una renovació de la plaça Pompeu Fabra, que es podria convertir en el punt de trobada dels alumnes de l'escola i l'institut només amb la col·locació d'unes taules de pícnic. Mentre aquestes actuacions no arriben, ja s'estan fent petits passos per millorar la zona. Per exemple, les obres de rehabilitació dels pisos de plaça Espanya també suposaran un arranjament de les voreres, uns elements que, segons els veïns, no s'han reparat des de que es van urbanitzar la zona fa 30 anys.
Els problemes de ventilació de l'Institut Ribot i Serra se solucionaran al mes de juliol. Així s'hi ha compromès la Generalitat verbalment, segons ha apuntat aquesta emissora la cap d'estudis de cicles formatius del centre, Rosa Raja. D'aquesta manera es buscarà una solució definitiva a un problema que ha obligat a suspendre les classes d'una assignatura del cicle d'estètica per risc d'intoxicació.
Mentre no arriben aquestes obres, que també repararan un mur apuntalat, s'ha buscat una solució puntual. La Generalitat ha facilitat una partida a l'Institut per comprar taules amb extractors de pols i gasos. D'aquesta manera es podrà fer l'assignatura d'ungles acrílics a final de curs.
Perquè les alumnes demanen fer i tenen tot el dret del món perquè és curricular. Però no és la solució definitiva. Per tant, esperem que si al juliol ens adequen l'aula tal com ha de ser, doncs podem oferir el curs vinent unes classes amb tota l'equipació que marca la normativa i fer les classes amb molta més qualitat.
Més enllà d'aquesta problemàtica, Raja reitera que l'Institut pateix moltes mancances per l'antiguitat de l'edifici, que és de fa 50 anys.
Instagram@RadioSabadell. Segueix-nos.
El grup municipal de Ciutadans demana responsabilitats polítiques davant la manca de projecte per la policia municipal. Adrián Hernández, portaveu del Partit Taronja, afirma que el Partit Socialista ha canviat de parer respecte a aquest servei un cop ha entrat al govern.
Han pasado ya 8 meses del nuevo gobierno, de hecho ya prácticamente 9 meses desde que el nuevo gobierno está funcionando. Yo quiero recordar que cuando Ciutadans hacía mociones en relación a la policía, el Partido Socialista las compartía, las votaba y prácticamente calcaba el argumentario que nosotros teníamos, pero tenemos que decir que 9 meses después de tener ya un regidor de seguridad, que es el señor Jesús Rodríguez, y una nueva alcaldesa y un equipo de gobierno, hablando no solo con los sindicatos de policía, sino con policías, nos explica que la situación es exactamente igual.
Des de Ciutadans també afirmen que s'han reunit amb sindicats i amb agents a títol personal per conèixer de primera mà les mancances que pateix el cos.
El mateix Hernández afirma que els agents no compten amb tot el material necessari per tirar endavant la seva feina, ja que, per exemple, no hi ha prous alcoholímetres ni tampoc uniformes per tots els professionals. El portaveu també assegura que l'Ajuntament no transmet les dades de seguretat viària al Servei Català de Trànsit.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe @radiosabadell.fm.
Avui, 13 de febrer, a banda del Dia Mundial de la Ràdio, també hi ha una altra efemèride. Aquest dijous es compleixen 11 anys de la mort d'Antoni Farrés, el primer alcalde de la democràcia recuperada a Sabadell. Llicenciat en dret, Farrés va arribar a l'alcaldia de la ciutat el 19 d'abril de l'any 79 com a cap de llista del PSUC, un càrrec que va ostentar durant 20 anys, també sota les sigles d'Iniciativa per Catalunya. Durant la seva etapa al capdavant de l'Ajuntament de Sabadell, Farrés va impulsar la gran transformació urbanística de la ciutat i és que va aconseguir asfaltar tots els carrers i va fer arribar a tots els barris els serveis bàsics. De la mateixa manera, l'exalcalde també serà recordat com l'artífex del projecte que va donar lloc a l'Eix Macià i al Parc Catalunya. Notícies del dia. Adif invertirà 117 milions d'euros en millorar la seguretat de la línia R4 de Rodalies.
Així ho han traslladat responsables d'Adif i Terrenfa, els representants territorials del Vallès Occidental i el Bages, en la comissió de seguiment de la línia R4. Les obres previstes al tram entre Terrassa i Manresa, licitades i pendents d'adjudicació, permetran reforçar la seguretat de la línia i escurçar uns minuts el temps de trajecte fins a Terrassa. D'altra banda, a través del nou pla de Rodalies, es preveu un doble nivell a Montcada perquè els trens de la línia no s'hagin d'aturar per deixar passar els altres.
I detinguda una persona a Sabadell per un presumpte delicte de furt.
La detenció ha tingut lloc al passeig de la plaça Major aquest dimecres a la nit. El detingut és un home de 21 anys a qui se l'acusa d'un presumpte delicte de furt.
En cultura, el Teatre del Sol acull a partir d'aquest cap de setmana el programa de televisió, on cada setmana es convida una companyia musical perquè presenti les seves millors peces. S'anomena On Broadway. En realitat, és una obra de teatre de la companyia Joves Produccions Musicals, que inclou un recull dels millors musicals que s'han fet al llarg de la història.
En el programa especial del matí pel Dia Mundial de la Ràdio, el coreògraf, director i coautor del text, Òscar Muñoz, ha destacat la dificultat del disseny de l'espectacle i dels canvis de vestuari.
Molts números musicals, i cada un et porten a un lloc diferent, a una època diferent, i ha d'estar tot super ben caracteritzat. Això com a disseny, i llavors durant tot l'espectacle surten per funció, que llavors n'hi ha molts més, no? Però què podem dir? 180, 190 vestuaris que surten per funció.
Referències de Cabaret, West Side Story, Aladdin han requerit més d'un any i mig de preparació de l'espectacle. L'obra es podrà veure des del 15 de febrer fins al 8 de març, els dissabtes en sessió doble a 6:45 del vespre i a 9:45 de la nit, i els diumenges també a 6:45.
Hola, sóc el Jordi Terrades, el director i presentador de La Llanterna Màgica, i us volia desitjar un bon dia de la ràdio. Llarga vida a la ràdio.
Com vols moure't per Sabadell? Així? O així? En TUS, Sabadell canvia, perquè guanyes en seguretat viària per tu i pels demés. Guanyes en comoditat, guanyes temps i estalvies diners. En TUS, Sabadell canvia. TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Maria, a tu t'han pujat el sou perquè tens cotxe nou, no?
Nou? No, sembla nou.
Porta el cotxe a mides i per 49,99 euros tens canvi d'oli més filtre. I gratis, revisió de seguretat de 30 punts per cotxes de més de 10 anys.
Any nou, cotxe com nou. Demanant cita a Mides Ponés.
Mides.
Mides està a Sabadell, carrer de Maria Aguiló, 6. Demana la teva cita.
Què et passa, penya? Soc el Pere Massaguet, de Xocolata Express. I vull aprofitar que avui és el Dia Mundial de la Ràdio per desitjar-vos a tots molta felicitat i salut per poder-nos escoltar.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
En pàgina més general, l'empresa Magneti Marelli anuncia un expedient de regulació d'ocupació per la seva planta de Barberà del Vallès. La fàbrica ha deixat de rebre dels subministraments de la factoria xinesa proveïdora a causa del coronavirus, tot i que assegura que l'ERO i l'afectació del coronavirus no tenen cap relació entre ells.
Els 400 treballadors de l'empresa es van assabentar ahir d'aquesta regulació que els afectarà a partir de la setmana vinent. El secretari general de Comissions Obreres d'Indústria Catalunya, José Antonio Hernández, explica quina és la situació de la fàbrica.
No siguem alarmistes, evidentment som conscients que hi ha una situació que és delicada a la indústria, sobretot a la que depèn de components que venen de Xina, d'algunes fàbriques que poden estar afectades, però bueno, tenim mecanismes, parlem-ne i no plantegem directament espais de regulació.
D'altra banda, la factoria vallesana confirma les afectacions a la producció per la manca de subministraments, però assegura que l'ERO respon a una baixada generalitzada de les vendes que està patint el sector de l'automoció.
Més notícies del dia en format més breu. Comencem per una última hora. Canvi important de criteri del Tribunal Europeu dels Drets Humans, el Tribunal d'Estrasburg, sobre les devolucions en calent dels immigrants. El Tribunal ha avalat per unanimitat aquesta pràctica qüestionada per les organitzacions a favor dels drets civils. D'aquesta manera, Estrasburg rectifica la seva pròpia sentència que va condemnar Espanya l'octubre del 2017 per haver vulnerat drets humans. La sentència no admet recurs i estableix un precedent que pot tenir repercussions en la política migratòria europea. D'altra banda, Pablo Iglesias es fixa com a objectiu reduir en un 75% la llista d'espera de la dependència.
El vicepresident segon del govern i ministre de Drets Socials i Agenda 2030 també prioritza la implantació d'un ingrés mínim vital per totes les famílies. Pel que fa a les persones en situació de dependència, són 265.000 persones amb ajuda reconeguda que encara no la reben. Durant la Comissió dels Drets Socials del Congrés, ha assegurat que vol garantir els ingressos com més aviat possible. Sobre la llei de dependència, ha afirmat que va ser una fita que el sistema públic no ha estat capaç d'atendre.
I Miquel Iceta es reunirà amb diferents líders d'institucions europees per explicar la situació política de Catalunya.
Serà la setmana vinent quan el líder del PSC viatgi a Brussel·les per trobar-se amb Davide Sassoli, president de l'Eurocambra, Frans Timmermans, vicepresident de la Comissió Europea, i l'alt representant Josep Borrell. També té previst reunir-se amb Iratxe García, líder dels socialistes europeus. Durant el viatge tractaran la situació política de Catalunya i Espanya, però també les perspectives econòmiques i financeres dels països del sud d'Europa.
I un últim apunt, mor als 91 anys Jorge Arandes, exdirector de Televisió Espanyola a Catalunya.
Arandes va ser també director de Ràdio Nacional d'Espanya i ha mort avui dijous a l'edat de 91 anys. Durant el seu mandat, que va començar l'any 1964, es va crear Ràdio 4, l'emissora en català de Ràdio Nacional d'Espanya.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
L'Orihuela arribarà diumenge a la nova Creu Alta amb les mateixes urgències que l'Hèrcules ara fa 15 dies. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Tots dos equips tenen 21 punts i es troben a 5 de la salvació directa. Igual que els herculans, els escorpins també han patit diversos relleus a la banqueta.
En total, 3 entrenadors. Ara qui controla les regnes és Gerard Albadalejo, que sembla haver donat amb la tecla que necessitaven els orihuelans. Abans de la seva arribada, l'Orihuela sumava 12 punts en 18 jornades, amb l'ex del Lleida són 9 punts dels últims 18 en joc. O dit d'una altra manera, des del començament del 2020, el centre d'esports i el conjunt escorpí han sumat la mateixa quantitat de punts, 9. Per això, el central Xiker Ozerin Jauregui fa bé de recordar que no hi arriba el fàcil.
La segunda vez, sobre todo este grupo, es muy muy igualado, venga quien te venga a casa, bien sea el segundo, bien sea el último, al final compite, y las cosas no nos van a poner fáciles, entonces pues bueno, intentaremos lo que te he dicho antes, aprender de lo que hemos fallado hoy, y bueno, la semana que viene durante esta semana, pues trabajar un poco lo negativo y bueno, seguir reforzando lo positivo que hemos hecho.
L'equip s'ha entrenat avui a porta tancada a la nova Creu Alta. Demà al matí, sessió a Sant Oleguer, amb la vista posada el diumenge a les 5, quan arrencarà el temple aquest Sabadell-Orihuela.
Més futbol. A la Lliga Nacional, el juvenil A del Centre d'Esports és a una setmana justa d'afrontar un altre duel clau pel títol contra el Girona B. Abans, però, els arlequinats rebran dissabte el segon juvenil del Dan B.
Serà inevitable, tot i això, d'estar pendents del que faci el líder Barcelona B, que té 44 punts, els mateixos que el Sabadell, però amb millor diferència de gols. Els blaugrana tenen un dur desplaçament, enfrontant-se al Nàstic de Manresa, i el tècnic arlequinat Miqui Lladó és conscient d'aquesta circumstància.
El Barça té un partit complicadíssim contra el Nàstic. A més, el Nàstic, perdent el seu enfrontament directe contra el Sarda, ha fet que estiguin a 2 punts. Només ara, quan les urgències apreten a Lliga Nacional, tots els jugadors surten molt més concentrats. Quan jugadors de nivell surten concentrats, doncs es fan menys errors, i al Barça li costarà moltíssim treure els punts al Nàstic.
El Mercantil, en canvi, en tindria prou en derrotar el CUE Prat sense dependre d'altres escenaris per fer un pas de gegant cap a la permanència. En tot cas, Sagar Escoto, jugador mercantilista, demana no refiar-se'n.
Bueno, som favorits, però mai ens podem confiar encara que siguin els CUEs, o sigui, sí. Estem intentant fer una millor arrencada a aquesta segona volta, a veure si ho podem fer.
Horari de tarda a tots dos partits. El Sabadell també arrencarà dissabte a les 5 i 3 quarts d'hora més tard ho farà el partit del Mercantil al Prat de Llobregat.
I a la Lliga Iberdrola, Mariajo Pons s'ha quedat sense fitxa a l'Espanyol. A la nota del fitxatge de la nova portera Kelsey Dossi, l'entitat blanquiblava ha explicat que l'americana es quedarà al dorsal 13, que lluïa fins ara la sabadellenca.
L'ex del centre d'esports, entre molts d'altres, es va lesionar a la mà dreta a la pretemporada i, tot i haver passat pel quiròfan a l'octubre, encara no està recuperada del tot, amb la qual cosa la jugadora i el club han pactat de mutu acord la baixa federativa fins a finals de temporada. De fet, és possible que la sabadellenca s'hagi de tornar a operar el mes que ve. Pons ha reconegut que el que havia de ser una lesió de mínims està sent un autèntic calvari.
Va ser una temporada en blanco y a nivel psicológico pues sí que hay un desgaste grande, porque tú ves que quieres jugar y no puedes, y lo que era una simple lesión de un dedo, una típica fisura, mira lo que hemos llegado.
Per acabar-ho de rematar, a nivell esportiu, l'Espanyol està passant un any més que complicat, sent el cuer de la Liga Iberdrola sense haver estat capaç de guanyar cap partit. Es mantingui o descendeixi, el compromís és que Mariajo Pons continuarà lligada un any més a l'entitat.
Moment ara pel futbol sala. A la segona B, el futsal Pia necessita retrobar-se amb el triomf si no vol veure com el seu Bagu es desenganxa del tren capdavanter. Els escolapis, però, visiten la complicada pista del Cerdanyola.
És a dir, la de l'equip que se situa just per sobre la taula amb el principal perill del seu múscul econòmic, ho adverteix el tècnic de la Pia, Pedro Donoso.
Cuando hay dinero por medio se ficha y todo es mucho más fácil, ¿no? Aquí no hay dinero para fichar, somos los de siempre y bueno, y luchamos hasta el final, ¿no? Bueno, otro partido más, ¿no? Es otra final que tenemos la semana que viene y bueno, y con paciencia pues lo tomaremos, ¿no?
Potser encara amb més necessitat d'obtenir el triomf està el Club Natació Sabadell, dos llocs i dos punts per sobre del descens. Enfront, un Salou que, malgrat estar a mitja taula, suma 25 punts dels últims 30. En canvi, els nedadors no han guanyat en les darreres 9 jornades. Per això, pel tècnic Borja Burgos, només val la victòria.
Serà molt, molt difícil per nosaltres practicar en una final, perquè jo crec que sumar 3 punts és molt, molt, molt important per realment fer bo aquest punt, sortir de la dinàmica... És un rival directe, al final també per les nostres aspiracions, o sigui que partit de vida o mort, com es diu.
Aquest Natació Sabadell-Salou arrencarà dissabte a 8:45 del vespre al Balzac. Abans començarà el Cerdanyola-Pia a 7:45.
I encara futbol sala, avui es disputen els últims partits de la tercera ronda de la Copa Catalunya, l'últim abans que entrin el 15 de març en competició al segona B, el Club Natació Sabadell a Montcada i l'Escola Pia a Caldes. Avui juga el Grups de Raona.
Que va eliminar el Castellà a l'anterior ronda i d'aquí una estona rep el pavelló municipal de Sol i Pedrís el Vacarisses, que com els arraonistes també juga a tercera nacional. El conjunt dirigit per Isma Quirós té un gran duel de lliga a la cantonada aquest dissabte a Arenys de Munt. Per això, el tècnic és clar amb les prioritats.
Jo la Copa és una cosa que sí que m'agrada, però, bueno, mirem més el que és la Lliga i evitar pues, possibles lesions, sancions i tal. Sí que ho competeixes al màxim, i sobretot el jugador, perquè estan amb moltes ganes. I el fet de que després tinguis la possibilitat de jugar amb un de categoria més alta i tal, pues, això sempre és un punt d'ànim major, no?
En cas de passar ronda, el rival del grup de Raona seria el Ripollet. Per això, però, haurà de superar avui el Vacarisses. La cita a 9:45 de la nit.
Repassem altres notícies del dia en format més breu. Però no deixem encara el futbol sala, perquè el jugador del Club Natació Sabadell, Ferran Ruiz, ha estat convocat amb la selecció catalana.
Per l'amistós Catalunya-Bahrein de dilluns a 9:45 a Mataró, una llista, la del seleccionador Santi Gea, rejuvenida i on només hi ha presència de futbolistes de la segona i la segona B. Serà el primer amistós de la selecció catalana des del doble compromís davant Brasil a principis de gener.
Canal Castellet accedeix com a quarta classificada a la final de l'última cita de la Copa del Món de Snowboard en la modalitat del mig tub.
La Ryder sabadellenca ve de penjar-se el bronze en el Dew Tour i necessita 310 punts més que les xineses Jiajiu Liu i Xue Tongkai si es vol fer amb el globus de vidre. Fa una estona, a les eliminatòries a Calgary, al Canadà, Castellet ha registrat la quarta millor puntuació per darrere en aquest ordre de Xue Tong, l'americana Madi Mastro i la japonesa Ruki Tomita. La final tindrà lloc la matinada dissabte-diumenge a 14:00, hora catalana.
El Fem Vallès té un duel clau per mantenir el lideratge de la segona catalana de rugby femení.
Diumenge a 12:00, a Cornellà contra un Fem Rugby que només ha perdut el partit de la primera volta contra les Arlequinades per 7-0. Laura Pérez és jugadora de l'equip.
És el rival directe perquè amb la resta estem una mica més, tenim com més diferència de punts i clar, una derrota contra elles poder significar baixar una posició. És el rival directe, no? I ja està.
El masculí, en canvi, ocupa la segona plaça de la primera catalana, malgrat la derrota del passat cap de setmana a Granollers.
El dissabte a 5, duel a priori molt més assequible de la Roureda contra el CUE, el Gòtics B. Ferran Ubió, el jugador de l'equip, demana que no hi hagi cap excés de confiança.
No pots prendre cap equip com a un equip petit o perquè hagi perdut que el puguis guanyar fàcilment. Tots has d'anar conscienciat que serà un partit dur. I contra Gòtics ja hem jugat, també al seu un B hi ha cops que si l'equip A no juga poden baixar alguns jugadors i això al final també pot acabar afectant.
I acabem amb tenis taula, amb el derbi de Primera Nacional que es disputarà aquest cap de setmana entre Falcons i el segon equip del Club Natació Sabadell.
Els dos venen d'enfrontar-se al CUE Oberena i el que més s'ha complicat la vida és el club falconista després d'encaixar una derrota difícil de pair. Guillem Cairo, segon entrenador, assumeix que no serà fàcil ara endur-se el derbi.
Es presenta un partit molt complicat perquè sabem, bueno, els últims dos partits al Club Natació, l'estranger que ha portat per Divisió d'Honor, que encara no està jugant a Divisió d'Honor, està jugant a baix, i clar, nosaltres si pensem que ens portaran a l'equip amb l'estranger, doncs poques possibilitats tenim de fer partit.
Com recordava Cairo, els reforços del club han donat oxigen als nedadors, tant al segon equip com al primer Divisió d'Honor, que en el seu cas juga a Olot. Ho reconeix el padista del Natació Sabadell, Pere Veïs.
De moment tot són elogis perquè s'han adaptat molt bé, la seva
ganes d'entrenar i les ganes d'ajudar-nos i de compartir aquest, aquest projecte, doncs molt, molt bé. És que només tinc paraules d'elogi.
L'Olot Club de Divisió d'Honor, dissabte a 4:45 a la Garrotxa, el derbi de Primera Nacional entre Falcons i el segon equip nadador, dissabte a 6:00 a Cal Balzac.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Mig minut per 8:15. Posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 13 de febrer, però no van sense donar-vos les gràcies per escoltar la 94.6, avui precisament dia de la ràdio, i cada un dels dies que estem aquí, perquè sense vosaltres la nostra feina no tindria cap sentit. Que acabeu de passar un feliç dia de la ràdio. Nosaltres tornem demà a partir de 9:00 amb el Cafè de la Ràdio, i ara arriben a 8:00 el Parlem d'Òpera i 9:00 la Llanterna Màgica. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.